Radio Astel. Assumptes interns amb Víctor Gómez, catedràtic en dret penal de la Universitat de Barcelona.
Doncs el doctor Víctor Gómez, que ja el tenim amb nosaltres. Doctor Gómez, què tal? Bon dia, gràcies per ser amb nosaltres de nou.
Hola.
Abans, Hola, Joan, bon dia. Abans però, ens posem, com sempre, en aquests assumptes interns, en antecedents. Núria Ros, per on passa el cas un dia com avui?
Daniel Sancho es troba a la presó en espera de judici a Tailàndia. El jove de 29 anys va confessar haver assassinat i esquarterat Edwin Arrieta Arteaga el 4 d'agost passat. Ja han passat gairebé 2 mesos del succés i continuen apareixent notícies sobre el cas. Després d'investigar el mòbil del xef i trobar amenaces per part d'Edwin Arrieta, la policia tailandesa està convençuda que va ser un assassinat premeditat i per això les autoritats estudien demanar la pena de mort al jove. Tot i que encara no se sap la data, està previst que el judici es dugui a terme el proper mes de gener del 2024. Segons la versió del Daniel Sancho, el crim s'hauria produït com a conseqüència d'una baralla. L'Edwin l'hauria coaccionat per mantenir relacions sexuals, amb amenaces relatives a familiars propers a Sancho. El Daniel li hauria propinat un cop de puny, l'Edwin li hauria respost amb una mossegada i, finalment, en Daniel l'hauria empès al cirurgià, que hauria caigut i s'hauria donat un cop al cap amb el bany.
Doctor Gómez, si analitzem el cas des del punt de vista penal, quina rellevància té la premeditació en aquest cas?
Doncs mira, la primera cosa que hauríem de fer a propòsit d'aquest cas, que sé que vau comentar amb la doctora Rosa Vinyes, em sembla que el programa del dia 4 de setembre, sí. Si no recordo
Exacte.
Malament, és explicar a l'audiència que potser té la sensació que tornem allò al dia de la marmota, no? Tornem a explicar el mateix cas, etc, que és un cas que ens ha ocupat pràcticament tot el mes d'agost, diria, no? I el mes de setembre, els mitjans de comunicació d'aquí, per la repercussió que ha tingut, etc,
sí.
I que direm més o menys el mateix i, de més, i no és així. És a dir, pel que sé, la Rosa va comentar el cas des d'una perspectiva una mica més empírica, més criminològica, més psicològica, fins i tot, no? I el que farem avui, a través d'una sèrie de qüestions, la primera, la que acabes de plantejar tu, és abordar el cas des d'un punt de vista, diria que tampoc exactament processal, tot i que podem tocar alguna cosa, sinó jurídic o penal, no? Llavors, una de les coses que a mi em va sorprendre més, i et parlo pràcticament, Joan, com a ciutadà, bueno, i també com a professor de dret penal, no? Però que em va sorprendre més del tractament que els mitjans de comunicació van donar al seu moment aquesta notícia, és que posaven molt l'accent, segurament això ja venia donat per la investigació policial d'allà de Tailàndia, suposo, no? En el caràcter premeditat, no? Premeditat és una paraula que ha sortit molt amb aquest cas de la mort de l'Edwin Arrieta per part del Daniel Sancho, no? Llavors, premeditat per aquí, premeditat per allà, etcètera, no? Llavors, jo a propòsit d'això, em vaig recordar en el seu moment quan sentia la importància que es donava aquest element premeditat, i és una mica per on voldria començar l'anàlisi d'avui, que efectivament la premeditació era un element que el Codi Penal anterior, no l'actual, el que està en vigor des del 96 a Espanya, sinó l'anterior, que era el Codi Penal del 44, el de Franco, no? Reformat el 73, 83, 89, etc. Sí que la premeditació era un element que transformava l'homicidi en assassinat. Llavors, aquí és com si els mitjans de comunicació no s'haguessin adonat que, de fet, i segurament a Tailàndia passa una cosa similar, la transformació d'homicidi en assassinat no es fa a través d'elements com la premeditació. La premeditació era un element de l'assassinat abans del 96, però actualment no ho és. Aleshores, en aquest context, per entendre una mica això, hauríem de pensar en què és realment la premeditació, no? Quan algú realitza una conducta de forma premeditada, o sigui, pot ser una conducta penal o qualsevol conducta de la vida quotidiana, El que estem dient no és només que la realitzi de forma intencionada, sinó que la realitza de forma pensada, no? És a dir, aquí el terme premeditació s'ha utilitzat sobretot per explicar les imatges, les imatges que segurament tots nosaltres hem vist, del Daniel Sancho comprant dies abans, no? De la mort de suposada data de la mort de l'Edwin Arrieta, comprant tot d'estris que suposadament ella sabia que utilitzaria per esquarterar el cadàver abans del dia de la mort, i això passa aleshores necessàriament perquè ell s'havia representat des del primer moment matar l'Edwin Arrieta, esquarterar-lo, etc. No? Llavors, aquesta idea de la premeditació com a reflexió sobre una cosa que es farà, decisió d'una cosa que es farà, preparació d'una cosa que es farà, etc. Bueno, és una idea que ens fa pensar que aquest delicte és més greu per aquesta raó, però la realitat és que fins que ell compra tot això, que clar, són estris que després es considera que es van fer servir per l'esquarterament, però que són estris absolutament quotidians, que es venien en botigues absolutament quotidianes i que es podien utilitzar per mil coses. No? El que vull dir és que fins que, per molt premeditat que ell tingui cometre el delicte, per molta preparació que ell realitzi prèvia a l'execució del delicte, la compra, diguéssim, d'estris com aquests, en si mateixa està permesa, i si ell en el moment de comprar-los està pensant a utilitzar-los d'una manera però encara no ha començat a executar el fet, allò queda, com diem, diguéssim, en castellà, en el arcano interno del sujeto. És a dir, això són mers pensaments que, teòricament, en un estat democràtic no haurien de ser castigats com a delicte. No?
És el mateix, doctor, la premeditació que el dol?
Doncs justament el que volia plantejar, diguéssim, amb aquesta introducció així una mica llarga, és que d'alguna manera podríem dir que en casos on el subjecte tingui la intenció de produir un resultat i ho hagi pensat amb caràcter previ, ho hagi preparat, ho hagi meditat, etc., podríem dir que no és el mateix, però la premeditació d'alguna forma està inclosa al dol. I en altres casos, d'altra banda, el que ens interessa és si en el moment de cometre's el fet el subjecte actua o no actua amb dol. És a dir, en el moment de començar l'execució del fet, el subjecte vol produir o no el resultat. Per tant, en el primer cas, si és una cosa inherent a un dol, diguéssim, a una intenció de produir el resultat més madurada, més preparada, etc., d'alguna manera podríem dir, una mica reiterant el que hem començat dient fa un moment, que castigant la conducta amb dol ja estaria inclòs el suposat càstig, diguéssim, de la premeditació, i en el segon cas, diguéssim, que hi hagi una premeditació ni aporta ni treu res, diguéssim, al dol com a intenció de producció del resultat. Per tant, en resum, en un estat democràtic, teòricament, només ens hauria d'importar quina és la disposició psicològica del subjecte, la disposició subjectiva del subjecte en el moment de realitzar-se el fet, no en un moment anterior, de preparació, de maduració, perquè d'altra banda això queda de mal dir, però d'altra banda, diguéssim, al delinqüent li suposem una certa professionalitat, és a dir, el delinqüent se l'ha de castigar pel delicte que comet, no per preparar-se perquè el delicte que hagi comès li surti bé o no sigui perseguit per les autoritats o dificulti una mica l'averiguació dels fets, que seria una mica el que estaria implícit amb aquesta idea de posar tot l'accent en la premeditació, etc. Jo entenc que quan els mitjans s'han fixat sobretot en aquest element, el que hem volgut dir és, bueno, clar, ell explica i anirem després una versió dels fets completament diferent a la que sembla, no? Una baralla, un fet imprudent. Llavors, clar, si és una baralla, un fet imprudent que no havia pogut preveure, com és possible que ell dies abans estigui comprant coses que després utilitzarà? Bueno, sí, si resulta que estava comprant coses per fer bricolatge o per fer el que sigui i després les aprofita per això, què? No? Això, teòricament, no dic que sigui la versió més probable, però teòricament podria passar. Clar. Llavors, el castigarem més perquè ha comprat no sé què, un serruig o no sé quan. Bueno, el que s'hauria de valorar, de fet, és la conducta i la disposició mental del subjecte quan realitza la conducta. No?
Clar. Ara, doctor, ens parlava d'imprudència. Es castiga igual el delicte dolós que l'imprudent?
El delicte dolós, el concepte de dol en realitat implica, hem dit que el dol és intenció de produir resultat, però el dol pot ser més coses, no? Sí. Pot haver dol directe de primer grau, que és la intenció de produir el resultat, dol directe de segon grau, que és quan el subjecte realitza una conducta que sap que és segur que produirà un resultat però no té intenció de produir-lo, imaginem, per exemple, que es posa una bomba a un vaixell perquè exploti, vull dir, qui posa la bomba no té la intenció de matar les persones que hi viatgen, però sí que té la intenció de cobrar l'assegurança perquè n'és el beneficiari, no? Sap que és segur, o pràcticament segur, que es produirà el resultat i, tot i que no és la seva intenció produir-lo, es castiga igualment com a dol. I després el dol eventual són aquells casos on el subjecte realitza una conducta que és tan perillosa i té tanta probabilitat de producció del resultat que acaba produint el resultat i el subjecte de tota manera la realitza, no? Llavors, aquests tres casos de dol, que normalment no estan distingits als codis penals, segurament el tailandès tampoc, es castiguen, diguéssim, amb la pena màxima, no? L'homicidi amb dol, qualsevol d'aquestes tres formes de dol, es castiga amb la pena màxima de l'homicidi, que després pot ser agreujat per la concurrència de circumstàncies, que les podem comentar també aquí, com a assassinat. Però davant d'això, l'homicidi imprudent, clar, té una pena completament diferent, té assignada una conseqüència jurídica completament més baixa perquè no implica la voluntat de produir el resultat, el subjecte no realitza la conducta sabent que es produirà el resultat i en coneixement dels elements de l'homicidi, sinó que el resultat de mort, per exemple, si és un homicidi o qualsevol altre delicte, però estem parlant d'un homicidi, s'hauria produït com a conseqüència d'infracció d'una norma de cura, no? Perquè us feu una idea, la pena prevista per l'homicidi amb imprudència greu, que és l'imprudència més greu que existeix al Codi Penal espanyol, té un màxim de 4 anys, i el límit mínim de la pena prevista per l'homicidi amb dol, no l'assassinat, sinó l'homicidi amb dol, és de 10 anys. Entre el límit màxim de la pena de l'homicidi amb imprudència greu, 4 anys, i el límit mínim de la pena prevista per l'homicidi dolós, 10 anys, hi ha ni més ni menys que 6 anys, no? I segur que a Tailàndia passa el mateix. Llavors, no és estrany que el Daniel Sancho, el que s'està filtrant, està l'informe policial, la versió que ha donat ell és aquesta, clar, lògicament expliqui l'homicidi de l'Edwin Arrieta no com un homicidi o com un assassinat dolós, sinó com un homicidi imprudent, no? Això que deia la companya quan llegia la prèvia, doncs aquesta baralla, l'Edwin Arrieta que cau, es dona un cop al cap, mor, llavors ell no sap què fer amb el cadàver, l'esquartera, clar, l'origen, diguéssim, de tot aquest sidral seria un fet imprudent, no? Que segur que Tailàndia es castiga amb menys pena i, en tot cas, segur no amb la pena de mort, no? Que està prevista per l'assassinat, no?
Clar, doctor, perquè en cas que es demostrés, quina rellevància tindria en aquest cas? Abans ens ho comentava una mica, la baralla entre el mateix Dani Sancho i Arrieta i les suposades amenaces d'Arrieta cap a Sancho.
Clar, aquí, diguéssim, pel que sembla, la versió que dona el Sancho té una doble component, que és, d'una banda, aquesta que acabem de comentar ara, que diguéssim, no seria un homicidi, en tot cas, dolós, sinó imprudent com a conseqüència d'aquesta baralla, no? Una baralla propiciada pel fet, sembla ser, bueno, almenys aquesta és la versió que dona el Sancho, doncs que la relació que mantenia amb l'Edwin Arrieta i la volia tallar, i l'Edwin Arrieta es presenta al lloc on teòricament el Daniel Sancho estava citat o havia quedat amb una xicota, amb la que realment era la seva nòvia, pel que diu ell, no? Llavors, la interferència de la víctima implica una baralla com a conseqüència de la qual, sense voler, es posés el resultat de mort de l'Edwin Arrieta. Aquesta és la primera pota, diguéssim, de la declaració que sembla que ha donat ell a la policia. I la segona és que tot això té una prèvia, que és un precedent, que és la relació, diguéssim, del Sancho amb l'Arrieta, condicionada pel fet que l'Arrieta li pagava un sou i el tenia com pres, diguéssim, no? Prisioner d'aquesta, bueno, d'aquest benefici econòmic i amb l'amenaça, no? Aleshores, d'atemptar contra la integritat física i fins i tot la vida de familiars directes del Sancho si ell volia trencar d'alguna manera aquesta relació mercantil o aquesta relació sexual o la relació de la mena que fos entre tots dos, no? Mm. Clar, i el Sancho això ho ha explicat segurament amb el propòsit de convèncer les autoritats que hagin de valorar els fets, no? Les autoritats judicials en el seu moment, fiscalia, a l'hora de demanar o no la pena de mort, finalment, etc, doncs que ell actuava amb una mena, no? Amb una mena d'alteració, diguéssim, de la seva capacitat de culpabilitat. És a dir, d'alguna forma, quan algú actua amb el que podríem dir-ne por insuperable o fins i tot es diu també estat de necessitat exculpant, el que passa és que no té, diguéssim, capacitat per complir la norma com la tindria qualsevol de nosaltres que no es trobés en aquesta situació d'inexigibilitat. No? D'alguna forma, aquí el Codi Penal el que fa és considerar que no és exigible fer complir la norma a aquesta persona que li estan amenaçant a matar el pare, a matar la mare, a matar un familiar directe, si no fa el que l'altre diu que faci. El que passa és que, clar, com és lògic, no és suficient amb al·legar que m'estan amenaçant de mort o que estan amenaçant de mort el meu pare o la meva mare, sinó que això s'ha de demostrar. I suposadament les últimes informacions són que hi ha uns vídeos de contingut sexual, però amb contingut també verbal, amb aquestes amenaces de la Rieta, que el plenari, el judici, sortiran i podran demostrar d'alguna forma, com a mínim, no sé si la por insuperable, però si hi ha aquesta relació particular entre els dos. No?
Deixi'm preguntar-li per últim, doctor, quina rellevància jurídica té en aquest cas el que va passar just després de l'assassinat, que és l'esquarterament?
Clar, aquí les informacions que ens han arribat també són una mica confoses, no? Perquè, d'una banda, semblava com que ella havia volgut matindre en amagat, diguéssim, no? O fora de l'abast de la capacitat d'investigació de les autoritats policials, de fiscalia i judicials, el fet que havia comès amb l'esquarterament. Ningú normalment esquarterarà un cadàver, sinó és justament per posar les coses difícils a les autoritats a l'hora de trobar el cos i relacionar-lo amb ell, etc. I una altra, la paradoxa semblava que era que ja havia fet això d'una banda i va declarar-ho posteriorment, l'esquarterament no l'ha negat, i d'una altra la confessió a les autoritats. Bueno, pel que sembla, quan confessa a les autoritats, i això seria rellevant als efectes de poder aplicar una atenuació de reparació, que segurament el Codi Penal de Tailàndia també existeix, o sigui, les imatges aquestes d'ell, del Daniel Sancho, acompanyant a la policia, aquí i allà, a buscar les parts del cos, etc., que no totes s'han trobat, evidentment. Mm. Bueno, ens parla d'una persona que vol ajudar a les autoritats judicials a esbrinar fets que d'una altra manera potser no podria esbrinar, i això el Codi Penal espanyol mereixeria una atenuació important de la pena. Però, clar, sembla ser que el punt de partida en realitat és que les autoritats troben parts del cos de l'Edwin Arrieta i ell, en paral·lel, denuncia la desaparició perquè la germana l'havia trucat i per quedar bé amb la germana, llavors denuncia la desaparició i aleshores la policia li estranya molt que justament quan comencen a trobar parts d'un cos que no saben de qui poden ser, que algú denunciï la desaparició d'una persona, no? Lliguen caps i llavors és quan ell veu que hi està directament relacionat i comença a ajudar la policia. Però l'esquarterament en si mateix, que és molt espectacular, potser els espectadors d'aquí, d'Espanya, quan veiem les notícies i sentíem tot això, dèiem, hosti, pobra víctima, no? Que a banda, diguéssim, del que ha patit, ha hagut de patir més per l'esquarterament. Clar, la primera cosa que hauríem de dir és que, lògicament, s'ha de pensar que l'esquarterament és posterior, no? Per tant, sí, quan la víctima ja no té ni capacitat de resposta ni capacitat de patiment. Ho dic perquè l'acarnissament, que és una circumstància que s'aplicaria en aquest cas, si la víctima, quan comença a ser esquarterada, encara està viva, lògicament, aquí no es podria aplicar perquè la víctima ja estava morta. Uh-huh. Llavors, ja per acabar amb això, la rellevància, per exemple, que el Codi Penal espanyol podria tindre l'esquarterament del cadàver després d'un homicidi, podria ser doble. D'una banda, podria ser constitutiva un delicte contra el respecte als difunts, d'alguna forma, el difunt, també el difunt, diguéssim, d'alguna manera, d'un homicidi, tindria dret, o els familiars, més que el difunt, tindrien dret a procedir, diguéssim, a la inhumació i al funeral i al respecte als difunts que correspongués, i això és un dret del qual es priva quan s'esquartera i s'amaga el cadàver. I d'una altra banda, clar, d'alguna forma aquí hauríem de posar-ho potser en discussió, justament perquè hi va ajudar, d'alguna manera va ajudar, una mica tard, però va ajudar les autoritats. D'una altra banda, es podria analitzar la possibilitat de castigar a banda de l'homicidi per un delicte d'obstrucció a les autoritats judicials en la investigació dels fets. No? Tot i que això és discutible quan es tracta d'un autoencobriment. És a dir, pensem que aquí no s'esquartera el cadàver provocat per un tercer, sinó el cadàver provocat per un mateix. Llavors, de la mateixa forma que l'ordenament jurídic espanyol, segurament el tailandès igual, hi ha un principi que diu nemo tenetur se ipso acusare, és a dir, ningú està obligat a acusar-se, a autoacusar-se o a declarar en la seva contra, bueno, doncs d'alguna manera qui autoincobreix el seu delicte, el delicte que ha comès, està desenvolupant un pla, diguéssim, lògic, que consistiria en intentar cometre el delicte de la millor manera possible, intentar fer el possible, això seria lògic, des de la racionalitat d'un delinqüent mitjà, perquè les autoritats, diguéssim, no les brinin. No? Per tant, en realitat, l'esquarterament posterior segurament tindria molta menys capacitat de rendiment de la que potser els mitjans de comunicació el mes d'agost van insinuar. No?
Doctor Víctor Gómez, catedràtic en dret penal a la Universitat de Barcelona, amb ell hem tornat a repassar el cas de Daniel Sancho, això sí, des del punt de vista més penal. Moltíssimes gràcies per atendre'ns un dia com avui a la caravana. Que vagi molt bé.
A vosaltres, igualment.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs.